tombaran a mà dreta per encarar la ronda del Pedró, avinguda Francesc Macià, fins a la rotonda del Camp dels Pilans i enfilaran carretera de Viladamat. Per endavant tenen 202 quilòmetres i escaig fins a la línia de meta ubicada en ple centre de Perpinyà, la Catalana.
Doncs ja ha engegat aquesta Volta Ciclista de Catalunya, aquesta segona etapa que ha sortit des de l'escala. Ara, Bel, entenc que tots aquests camions, tot això, ja se'n van també direcció Perpinyà per anar a recollir els seus equips, un cop arribin després d'aquests més de 200 quilòmetres que tenen per endavant.
Exacte, aquí hi hauria un reportatge a fer, que no farem, perquè, però que està per fer, perquè posem focus només en l'esportista, però darrere aquest esportista, perquè ell pugui córrer amb aquestes condicions professionals i tal, doncs hi ha centenars d'altres professionals que es dediquen a muntar i desmuntar tota la infraestructura paral·lela. Hem vist com estava ocupada la plaça de Cales Monges, o l'aparcament de Cales Monges. Hem vist tot el tinglado que tenien muntat al passeig marítim, el tinglado del passeig Lluís Albert, bàsicament aquí ja el de cara públic, i tot això s'ha de recollir. I de tot això aquesta tarda no en quedarà res, perquè demà al matí tot això ha de ser muntat a Perpinyà, des d'on surt l'etapa número 3.
Doncs des d'aquí un aplaudiment també per tot aquest equip que tenen darrere, tots aquests professionals que sense ells, com dius, no farien el que estan fent. Doncs Abel, gràcies per acompanyar-nos. Digues, tens algú?
En dos minuts tancarem aquesta connexió amb l'alcalde Víctor Puga, que fa dos minuts tallava la cinta d'inici d'aquesta etapa. Ja han sortit, ja roden. Víctor Puga, alcalde, quines sensacions de tenir tot aquest espectacle a l'escala?
Doncs ja deixen enrere l'escala, però deixen un pòsit, i és que l'escala ha sigut, forma part ja de la història de la Volta, una de les curses ciclistes més importants del món a nivell internacional, justament amb el Tour de França, de les més antigues, i per tant l'escala forma part de la família de la Volta, i això és un honor, és un privilegi, i estem molt i molt contents. És difícil valorar quin retorn té, quin impacte té un esdeveniment com aquest, però la realitat és que ens posa en, diguéssim, la primera línia a nivell mundial pel que fa als esdeveniments esportius de primer nivell, i això per l'escala és un autèntic privilegi.
Fa una estona en parlàvem per aquí recollint, deien, això és flor d'un any o té continuïtat?
Home, si parlem de 101 anys de Volta a Catalunya i mai havia passat per l'escala, doncs jo crec que és una mostra de la complexitat que té, doncs, assumir una arribada o una sortida. Per tant, en el futur veurem, n'hem començat a parlar, per tant, de cada any vinent nosaltres ens oferirem, donarem totes les possibilitats, totes les facilitats possibles, i jo crec que estem ben situats perquè la veritat és que els ha agradat molt l'espai és fantàstic, han pogut al llarg del passeig amb tota comoditat instal·lar tots els equips, els camions i tota la caravana de la Volta, i l'escala és un poble que a poc a poc, doncs, cada vegada té més prestigi, sempre n'estem parlant últimament, però la realitat és que és així, i per tant aquest any doncs la Volta també ho ha vist d'aquesta manera i ha posat el foc, ho ha enfocat a l'escala, i ens sentim doncs orgullosos de que la Volta hagi apostat pel nostre municipi.
Víctor Puga, felicitats per la part que li toca.
Moltes gràcies, una feina de tots i una feina de la Volta també.
Ja ho crec. Fins aquí doncs aquesta connexió. Cris, ara sí que devem ser les 12 i tocades.
Sí, passen 3 minutets i precisament estan pujant ara per Pintor Maçanet, que els estic veient jo des de la finestra, i aquests aplaudiments, que no sé si els sentiu des d'aquí. Doncs Abel, moltes gràcies. Els titulars ja els farem a la 1 del migdia, et sembla? Jo et deixo doncs acabar de gaudir d'això i ja ens veiem a la ràdio. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió.
Plego veles i pujo cap a l'estudi.
Fins ara.
Aquesta Setmana Santa a l'escala Santa Gresca amb el Festival Ítaca. Nit de concerts amb Buos, La Fúmiga, The Speed i Doble Hack Sound i la Basement Band. Concert familiar en Xiula. Concert itinerant amb la Dinamo i espectacle de llums en drons. Per Setmana Santa, viu la Santa Gresca a l'escala. Entrades a itacacultura.cat.
Passen 4 minutets de les 12 del migdia. Hem fet aquesta primera hora especial Volta a Catalunya. Mira, mira, estem aquí, sentint. Ara encara estan acabant de pujar Pintor Massanet i encara ara cap a aquesta ronda del Pedró per donar ja sortida cap a l'escala direcció Viladamat i arribar fins a Perpinyà. Dit això, ara sí que obrim segona hora i en aquesta segona hora tindrem nova col·laboradora. Es tracta de la Rosa Cantó, que debutarà parlant de medicina tradicional xinesa en aquesta secció que fem cada dimarts, que es diu Parlem de Salut. Acabarem aquesta segona hora amb en Paco Torres i les seves històries de la ràdio, però primerament no és la Volta a Catalunya, però sí que és una bona proposta per anar a fer una bona caminada. Ens l'acosten des dels Sendes amb el seu expert, en Xavi Tió. A veure cap on ens porta avui.
Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
Sant Jeroni, el Pla de les Taràntules, el monestir pròpiament, Sant Joan... Hi ha molts punts interessants a la muntanya de Montserrat i situats estratègicament a una banda i a una altra d'aquest meravellós massís que tenim a casa nostra, que és sant i emblema, podríem dir, de la pàtria catalana. Xavi Tió, com estem?
Ah, Maria, Déu us guard, com va?
Però hi ha també una altra Montserrat més recòndita, més amagada. Podríem dir que avui anem precisament cap a la Montserrat més recòndita, la que fa més difícil arribar, no?
El cor de Montserrat, podríem dir. Feia uns quants dies ara que no parlàvem de Montserrat. L'última vegada, si recordeu, vam parlar del Camí de les Batalles, a la vora del Bruc. Uh-huh. I avui us proposo anar a fer una petita travessa per una de les zones més desconegudes, aïllades i ferèstegues d'aquest petit massís. Si ho visualitzeu, Montserrat està dividit en dues grans meitats, separades pel Coll del Migdia. Doncs bé, a la meitat occidental hi ha clarament diferenciades, al seu torn, tres zones separades per sengles colls, també força marcats. D'oest a est tenim el sector de les Agulles, des de la Portella fins al Coll de les Agulles, el sector dels Frares Encantats fins al Coll de Port, i a continuació, al cor ben bé del massís, tenim el sector dels Ecos, a tocar de Sant Jeroni. Doncs bé, avui us proposo anar a fer una petita però intensa travessa a la zona dels Ecos. Per la cara nord ens enfilarem per una de les canals més dretes del massís, ens passejarem per entre petits cims i mirandes fins a assolir el punt més alt d'aquest sector, baixarem el Montgròs i retornarem pel Coll de Port per baixar de nou per la cara nord, ara pel camí de la Font de Coll de Port cap a la plaça de Catalunya, per anar a retrobar el cotxe a la Creu de Regató.
Doncs bé, aquesta és la proposta que ens fa a la Xavi Tió, que té un punt d'inici, com totes les coses, i aquesta és precisament aquesta creu amb un nom curiós.
Això mateix, anem a començar a caminar a la Creu de Regató, o Creu del Miracle.
Res a veure amb aquest estil musical.
Ah, no
té res a veure. No?
És senzillament un petit monòlit, el quilòmetre 3,8 de la carretera de Can Massana a Santa Cecília.
Menys mal.
Hi ha un petit aparcament i d'allà unes escales ens porten al camí de l'Arrel, d'on arrenca, després de fer un petit tram cap a Can Massana, la Canal del Miracle, una canal que s'enfila dreta com una mala cosa. Penseu que en 600 metres de recorregut en remuntem més de 200. És una canal descarnada per les darreres pluges torrencials, però que amb l'ajuda dels troncs dels arbres ens permet pujar fins al Coll del Miracle en 20 minuts. Ja dalt, un cop estem al camí del refugi al Montgròs, marcat com a PR, l'agafem cap a llevant i de seguida tenim un trencall quasi imperceptible si no fos perquè està senyalitzat a les roques del terra, un trencall que ens indica els Ecos. Aquí deixem el PR i ens comencem a enfilar altre cop, anem superant petits ressalts i flanquejos sense dificultat, algun cert una mica exposat, per trams de pedra nua combinats amb trossos de terra que ens pugen fins al pas de l'Esfinx. D'aquí tenim l'opció de fer una curta anada i tornada en 10 minutets per pujar a l'Esfinx. És un dels tants monòlits de la zona que, en quedar separat de la línia carenera principal, ens dona una visió panoràmica de tota la part central de la travessa que estem fent i també de la Miranda d'Ecos, que és on ens enfilarem més endavant. Un cop contemplat la panoràmica, retornem al pas de l'Esfinx, passem una raconada protegida sota la Miranda dels Aurons, anem planejant, entre totes les cometes que li vulguem posar, superant petits bonys rocallosos, tot seguint senyals blaus que ens van orientant, i comencem a baixar per llenques de roca descoberta, on haurem d'anar amb compte de no relliscar, perquè hi ha sorreta que ens faria, ens podríem fer caure i fer-nos mal de debò. Arribem un tros enllà a un trencall també indicat a les roques del terra amb lletres blaves que ens marca de nou els ecos. Aquí pugem fort ara per entre bosc de boixos i alzines fins que ens topem de cara amb una paret vertical on hi ha un trencall. Agafem primer a l'esquerra, remuntem una canal també amb l'ajut dels troncs dels arbres i ens plantem en un pas vertical d'una dotzena de metres. És un diedre on hi ha instal·lada una cadena i una corda nuada que ens permeten superar-lo a pols. Al capdamunt, el que fem és acabem de pujar fins a un collet i per la banda nord anem a buscar el pas sobre el llom rocallós que ens puja fàcil fins al capdamunt de la Miranda d'Ecos. És el punt més alt de la proposta de la travessa d'avui. Al costat hi tenim l'Eco superior, és una miqueta més alt. D'aquí tenim una visió espectacular de 360 metres de tot el massís, des de la Portella a l'oest, amb les zones d'Agulles i Frares, fins al sector de la Roca de Sant Salvador, a l'est, sobre el monestir. Veiem també la zona de Gorros, el Cavall Bernat, Sant Jeroni, proper a nosaltres, i sota nostra, el Coll del Migdia, amb les Talaies. També cap al sud, el Montgròs, que és el següent objectiu. Desfem el camí, baixant per la cadena, i retrobem el trencall sota la paret vertical. Ara el que fem és continuar recte, ens enfilem fins al Coll de la Salamandra, i per l'altre cantó baixem fort a Canalats, per entre bosc, superem un petit ressal amb una corda, i ens plantem el camí que, baixant del Montgròs, se n'aniria cap a la Canal de la Salamandra per baixar el Coll del Migdia. És altra vegada el PR que havíem deixat al Coll del Miracle, i nosaltres però el que fem és l'agafem de pujada, remuntem fins al Coll del Montgròs i acabem d'enfilar-nos per un llom fàcil i ample en aquest cim tan gran i característic d'aquesta zona. Per l'altra banda del coll, el PR ens baixa fort a superar un pas sobre una escletxa de roca on hi ha una creu metàl·lica, baixar després el bassal del Sabellaners, passar el Coll de les Comes amb el cilindre allà mateix a tocar, i ja més planer el camí arriba de nou al Coll del Miracle. El que fem ara és el passem, arribem de seguida al Coll de Port i ens posem de nou a la cara nord per baixar a trobar el camí de l'Arrel, marcat com a GR. Anem a passar per la plaça de Catalunya i després un trencall ens permet baixar de nou arran de carretera fins a retrobar el cotxe a la Creu del Miracle.
Una ruta per aquesta regió, com dèiem, tan desconeguda i tan recòndita i remota com és els Ecos. Anem a fer la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
Doncs no massa, perquè estem parlant que no arriba a quilòmetres.
Desnivell.
900 metres de desnivell positiu.
Temps.
5 hores, jo crec, ben bones, efectives, sobretot per la part central de la travessa, on haurem d'anar a poc a poc.
Grau de dificultat.
Jo li posé un 3 sobre 5, tant pel desnivell com pels trams delicats, que haurem de fer gala una mica de les dots
De grimpaire,
de grimpaire, exacte, aquesta és la paraula.
Referències.
Doncs tenim de cartografia un full que és de l'editorial Alpina, que és Montserrat, escala 1-5000 a la part central del massís, i també tenim a Wikiloc diverses propostes de la travessa d'Ecos que hem proposat avui.
Avui a la nostra muntanya santa hem fet aquesta interessant ruta per la regió d'Ecos. Gràcies, Xavi, fins la propera.
A reveure.
Pizza Pazza torna a obrir les portes. A partir d'ara, gaudeix d'un arròs a la terrassa amb una vista immillorable al golf. Assaboreix les nostres pizzas cuites al forn de llenya i la nostra cuina italiana de pasta fresca. I si no vols sortir de casa, també t'ho portem. Pizza Pazza. Comandes al 972-770327. 972-770327. I per gaudir del nostre espai, vine a l'Avinguda Riells 47. Obert de dijous a dilluns. Consulta la carta a pizzapazza.cat.
Com cada dimarts ens disposem a parlar de salut, però jo us deia avui a l'inici del programa que estic molt i molt contenta perquè s'uneix una nova col·laboradora a la família del Més Calent, Nala Higuera. Ella és la Rosa Cantó, que és infermera comunitària i també acupuntora. Bon dia, Rosa.
Hola, molt bon dia a tothom.
Benvinguda, com dèiem, a la família del Més Calent, a la Higuera. I m'agradaria, doncs, ja que ets nova col·laboradora, conèixer-t una mica, conèixer una mica la teva trajectòria dins el món de la salut, Rosa.
Bueno, doncs, com que ja tinc una edat, això va començar fa més de 30 anys com a infermera hospitalària, al Trueta, a la UCI, després a l'Hospital de Figueres, també a urgències i a planta. Però al cap de poc temps ja vaig entrar a lo que és l'atenció primària. Vaig estar uns anys treballant primer a l'escala interina, llavors a l'àrea bàsica de salut de la Jonquera, on vaig estar 7 anys. I el 98 vaig tornar a l'escala i fins, bueno, encara hi soc. O sigui que fa molts anys que estic atenent la població en aquell moment de Bellcaire i Albons. Uh-huh. He estat infermera comunitària a l'escala durant molts i molts anys. I, bueno, la meva experiència és la més important és aquesta, com a infermera comunitària.
Doncs avui, però, volem parlar de medicina tradicional xinesa i diria que precisament la cultura xinesa és qui més ha mantingut, no?, aquesta medicina tradicional. Aquí anem a vegades amb molt a cop de pastilla. Allà, doncs, tenen una altra cultura. Avui volem conèixer aquesta medicina tradicional xinesa. Com funciona? En què consisteix?
Mira, jo les inquietuds que tenia van ser justament el que has dit, veient que les persones a vegades sortien de la consulta amb pastilles, però que no acabaven de trobar-se bé i donava la sensació que ens faltava alguna més, vaig explorant el camp de la medicina tradicional xinesa, vaig començar els meus estudis l'any 2008, i després doncs em vaig adonar que se m'havia obert la ment a una dimensió que era desconeguda, que era contemplar la persona com un tot, com una persona de manera més holística, tenint en compte la dimensió doncs del cos físic, del cos mental i emocional i del cos espiritual. I això em va obrir de mires i aquí vaig començar a investigar a la pràctica diària. Però aquesta medicina és una medicina que es basa en l'observació de la natura, neix en un context filosòfic molt antic, que és el taoisme, i que respecta els cicles naturals. Llavors és una medicina totalment natural, és energètica, es basa en l'energia, i que pot complementar perfectament el que tenim la medicina occidental d'aquí a casa nostra. Penso que hem de sumar i conèixer altres medicines amb una perspectiva diferent ens complementa el nostre coneixement occidental.
Has fet servir aquest verb, complementar. Per tant, no és una cosa o l'altra, no hem de ser estrictes d'una banda o de l'altra, sinó precisament agafant el millor de cada lloc que podem doncs, apostar més per una salut més saludable, no?
Sí, penso que la qüestió més important és veure primer això, que no separa cos, ment i esperit de no parcel·la, com fem aquí. Aquí tenim els hospitals i els CAPs que treballem amb el que és la dimensió física, amb la carn i ossos, per dir una manera, la psiquiatria i la psicologia que tracta la ment i l'espiritualitat que aquí s'hi nada amb la salut i la malaltia. Però aquestes medicines orientals que tenen aquesta gràcia de poder-ho complementar tot, diguem que va més a el que és la causa real de qualsevol trastorn de salut. I ens evita el que aquí ens ha passat amb les darreres dècades, que és la cronificació de les malalties. Si només tractem simptomatologia, que és el que se sol fer aquí amb la pastilleta, poques vegades curem, la majoria de vegades cronifiquem tots els mals, malalties i malestars.
Com qui diu, anem posant pedaços, sí, no? Sí. No anem a l'arrel,
sí,
sinó que podem pesar.
No anem a l'arrel, no anem a l'arrel. O no anar a l'arrel no ho soluciones. I clar, aquí també podríem parlar de l'interès de la indústria farmacèutica, que tampoc interessa molt solucionar, més aviat, doncs, a cronificar com a si està aquí, no? I penso que aquestes medicines més tradicionals, al contemplar la persona com un tot, amb totes les seves dimensions, es pot anar molt millor a lo que és l'arrel del problema de salut i solucionar-lo, amb la qual cosa ens evitem la cronificació. Per mi és el més important que té aquestes medicines, no? Aquesta facilitat en buscar la causa, trobar-la i desencadenar aquest bloqueig que és el que ens ha causat la malaltia.
I aquestes arrels de les que parles solen ser emocionals? A vegades sembla que no pugui ser, però certament un problema emocional es pot materialitzar en lo físic.
I tant. Aquest és un punt clau, tot i que hi ha més causes de malaltia, inclús des del punt de vista de la medicina tradicional xinesa, també pots emmalaltir per una falta de descans, per un cop de fred, per molts motius, però ells recalquen que un dels motius d'emmalaltiment és el conflicte emocional. Aquest sí que jo me n'he especialitzat en els darrers anys, primer per experiència pròpia de vida i després pels coneixements adquirits, i la veritat és que així he pogut acompanyar moltes persones en aquest tema. Hi ha una repercussió de qualsevol conflicte emocional que patim amb la salut de les persones.
La medicina xinesa es basa en la teoria del yin-yang i en la dels cinc elements, oi?
Sí, és una teoria preciosa perquè, com hem dit abans, es basa en la contemplació de la natura, en observar els cicles naturals, en observar els elements. Aquests cinc elements són els elements de la natura, l'aigua, la fusta, el sol. Cada element de la natura el relacionen amb una estació de l'any, amb un clima, amb un color, amb un aliment, amb una emoció. I llavors s'elabora aquesta teoria, que és on sorgeix la base, que aquí seria l'equivalent, seria una base científica, doncs per ell seria una base observacional de l'experiència humana, la base on estableixen aquesta teoria del yin-yang, del Tao, que no deixen de ser dos aspectes de la realitat aparentment oposats, però que realment es complementen, i ho expliquen a través de les característiques pròpies del yin, similars a les de la nit, que seria la fredor, la foscor, la quietud, la relaxació, i el seu oposat, o aparentment oposat, que és el yang, que té una afinitat a l'escalfor, a l'expansió, al color viu, a les característiques contràries, per dir d'alguna manera, que seria el que dona el dia, la lluminositat del dia. I el tractament de la medicina tradicional xinesa es basa en un equilibri entre els components yin i yang de la persona.
Tu portes molts anys treballant en el sector de la medicina, com ens has explicat a l'inici d'aquesta secció. Som una població realment emmalaltida? O sigui, costa que tinguem una vida saludable a dia d'avui, ja sigui doncs per aquesta automatització que portem, per aquest estrès general, per aquestes connexions. Realment, amb els anys, hem anat emmalaltint més?
Sí, està claríssim, molt. Primer, per la desconnexió progressiva de la natura. Encara nosaltres, tant a l'escala amb el mar, o jo ara que visc a Arbúcies, aquí al mig entre les Guilleries i el Montseny, i tinc un entorn verd formidable, doncs encara estem propers a la natura. Però pensa que la major part de la població humana viu en grans ciutats i no sempre al cantó d'un espai verd. Llavors, la desconnexió progressiva de la natura ens ha deshumanitzat i ens ha fet perdre aquesta manera de sentir-te, integrar-te, que formes part de la natura. Això per un cantó. I per l'altre, sabem tots que a través dels mitjans de comunicació, doncs ens han, des de la pandèmia i ara per la guerra d'Ucraïna, és igual, ens han, no sé com dir-ho,
matxacat.
Sí, ens han manipulat, en certa manera, l'emoció primordial que tenim, que és la por, la de la supervivència. I això ha fet que ens desequilibrem. La gent, mira, sembla que hi ha una quarta part de la població vulnerable a nivell psicològic. Vol dir que una de cada quatre persones molt fàcilment pot tenir un problema de salut mental. S'ha vist que des de la pandèmia, degut als mitjans d'informació, que han posat imatges d'UCIs, de malalts, i han atacat amb la por a la població,
sí,
doncs moltíssima gent ha empitjorat de nivell de salut mental, i també moltíssim les addiccions i els suïcidis. I això és una realitat. Per tant, a la pregunta de si hem empitjorat de salut en general, i tant, i molt, especialment la salut mental. Per això ara hem d'intentar retornar a l'equilibri, i aquestes medicines naturals ens poden ajudar més fàcilment a retornar aquest equilibri que hem perdut.
Tant, perquè tant grans com joves, perquè s'ha sentit molt també de l'augment del suïcidi entre els joves,
molt.
Aquesta por excessiva, no?, a treure's, per exemple, una mascareta a l'aire lliure. Realment veiem infants, ja no dic adolescents, infants que pobrets viuen amb por des d'aquesta pandèmia que fa 2 anys que ens persegueix.
Sí, els infants, pensa que hi ha un altre tret diferencial amb el que són els infants, i és l'exemple que prenen dels pares. Llavors, de fet, l'infant rep les emocions que viuen els pares. Per tant, si tenim uns pares espantats, els infants estaran espantats. I com més petits, més. Llavors, a mesura que la persona es fa adolescent i adult, sí que pot tenir criteri propi o rebre ell mateix una emoció d'una manera més o menys intensa. Però el que són els infants estan educats, i no només per l'educació que poden rebre, sinó per la imitació del comportament humà de l'adult i el contagi emocional. penso que hi ha una cosa que és el contagi emocional, que la gent no se n'adona. Quan un riu, tothom riu, quan un plora, tothom plora, i quan un té por també. Llavors la por també s'encomana. I quan tens por la malaltia, justament acabes emmalaltint d'allò que et fa més por, que tenies de patir. I això és degut a que la por està demostrat, i l'estrès, l'excés de por, vaja, que ens baixa les defenses. Però si et baixen les defenses per l'estrès o l'excés de por, acabes emmalaltint d'allò justament que et feia por. I això en qualsevol tipus de contagi es veu, i amb el contagi de la malaltia Covid doncs també s'ha vist.
Sí.
I les persones que més por tenien amb malaltia són les que justament han acabat amb malaltia.
Va, doncs redirigim, que parlàvem de medicina tradicional xinesa, sí. M'ha agradat molt posar en context, doncs, però aquesta realitat que l'estem vivint, que ens està afectant, sí, a grans o petits, i que tenim recursos al nostre abast. Quan parlem de medicina tradicional xinesa, potser molta gent pensa només en acupuntura, però no és només això, oi, Rosa?
Exacte. L'acupuntura és una de les tècniques que utilitza la medicina. De fet, l'acupuntura és bàsicament preventiva, també pot ser curativa, però és bàsicament preventiva, al igual que totes les eines de la medicina tradicional xinesa, que abarquen doncs la fitoteràpia, les herbes, abarca també el massatge, que se'n diu en aquesta àrea, se'n diu tuina o ammo, també la dieta, una dieta específica, perquè s'han d'entendre els aliments amb aquests aspectes yin i yang. Una persona molt friolera, molt freda, pues necessitarà aliments calents, que seran tipus yang, i a la inversa. Bueno, una mica és tot acompanyar tota la teoria amb aquests components de yin i yang. Però a part de l'acupuntura i la dieta i la fitoteràpia, també hi ha uns exercicis que són molt bons i que ens anirien molt bé ara, que bueno, intento aplicar, i també aquí on estic ara treballant, que és el tai chi i el qigong. Són exercicis físics que no només són moure el cos, sinó que hi ha tota una obertura de meridians energètics, i que el que fan és equilibrar molt a nivell emocional. I com que hem dit ara, en aquest moment necessitem reforçar-nos, sí, i equilibrar les emocions, doncs jo convido tothom a practicar el qigong i el tai chi com a eines que tenim fàcils de seguir, en qualsevol instructor que conegui el tema, per poder equilibrar d'una manera molt fàcilment doncs el nostre món emocional.
Per tant, des de diversos àmbits, és el que estàs dient, des del moviment físic, des del que ingerim, sí, des del que com ens alimentem, sí, no? I també doncs, sí, altres ja per prevenir, i si fes falta, doncs, curar. Endinsem-nos en algun d'aquests. Per exemple, parlaves de la dieta. Això, segons la persona, doncs, pot ser una dieta completament diferent, eh?
Clar, és que la gràcia d'aquestes medicines és que la medicina s'ha de personalitzar. Per tant, fuig dels protocols que tenim aquí a Occident, en què es fan protocols per malalties, no per persona, amb la qual cosa ens dona la sensació de que totes les persones respondran igual a un tractament, i això no és veritat, i la realitat ho diu cada dia. Aquestes medicines tradicionals el que tracten és la persona i no la malaltia, amb la qual cosa ha de ser totalment individualitzada. Per tant, una dieta, com he dit, individualitzada per la persona en concret que la necessita, i no només per la persona, sinó per l'època de l'any, pel clima exterior, per al seu estat emocional. Per tant, no es poden donar com consells generals. Sí que pots donar un consell general a l'alimentació, que és menjar aliments de temporada i de proximitat, però no, per exemple, si un aliment ha de ser, per dir alguna cosa, més a base d'amanides fredes o de sopes calentes. Sí que per lògica, i a l'hivern és fred, i aquests dies, per exemple, que ha plogut molt, hi ha humitat, doncs ens convenen aliments calents. I més secs. En canvi, a l'estiu, ja també és de sentit comú, prendre aliments més frescos, més yin, més tipus amanida, potser el peix en lloc de la carn. Llavors, bueno, les fruites. S'ha d'adequar l'alimentació a la persona, al clima, a l'estació de l'any, a tot.
Per tant, entenc,
a la personalitat.
I tant, imagina't. Entenc, doncs, sí, sí, que el primer pas abans de tractar qualsevol pacient és fer un gran anàlisi de qui és aquella persona, com està en aquell moment aquella persona, no?
El diagnòstic és fantàstic, el diagnòstic energètic en medicina xinesa. De fet, a mi sempre em fa gràcia recordar quan els metges de capçalera del temps enrere,
sí,
de quan nosaltres érem joves, que anaven a les cases, s'assentaven, per això es diu de capçalera, s'assentaven al llit, no?, al llit del malalt, i jo recordo de petita, no?, que el metge et deia obre la boca, treu la llengua, i t'observava la llengua, i t'agafava el pols, i et mirava, i tocava, sí, per veure com eren les mucoses, si la pell si era pàl·lida o calenta o freda, i això és exactament com actua el metge xinès tradicional, el fa diagnòstic energètic a través de l'observació de la llengua i del pols del malalt. O sigui, que en essència no hi ha tanta diferència entre una medicina i l'altra. Però sempre remuntem a l'antiguitat, on es tocava el pacient, on es mirava i on es anava a casa seva, a veure l'entorn, perquè igual el factor de la seva malaltia està a casa seva, per dir alguna cosa. En canvi, avui dia ens hem anat una mica a l'extrem contrari, no? Les mascaretes ens tapen la cara, l'ordinador es mira més que la persona, no es va tant a les cases o costa més anar-hi.
Hem arribat a fer consultes telefòniques i a diagnosticar per telèfon.
Ja és. Bueno, al meu punt de vista no hauria de ser, tot i que se segueix potenciant, però per mi no és. Ja visitant presencialment, a vegades no l'encertes, doncs sí, per telèfon, doncs evidentment que no, per mi no és correcte.
I parlàvem que si la medicina occidental són més pastilles, en aquest cas amb la medicina tradicional xinesa són més herbes, no?
Sí, poden ser herbes que et poden retornar a l'equilibri i que no serà només un tractament així de dir per pal·liar aquest mal de cap doncs pren una herba, sinó que serà per pal·liar aquest mal de cap pren aquesta herba, gestiona millor l'enfado, vés a fer un passeig cada dia al cantó de la natura i no sé quantes coses més, no? I menja això, i menja, no sé, carxofes, no?, per dir alguna cosa. Llavors és, bueno, és això, tenir en ment la persona com un tot, eh? I aquí no ho solem fer, aquí és el protocol de mal de cap, és tothom un analgèsic, no? Per tant, realment ja veus que no és el mateix tractament.
Tot i així s'ha anat introduint cap Occident aquest tipus de medicina més tradicional? Mm.
Sí, jo crec que a nivell poblacional la gent ho va descobrint, la gent que ho ha provat i li agrada ho repeteix, però a nivell institucional s'han posat traves, no? De la mateixa manera que s'ha tancat la facultat d'homeopatia, doncs es van posant traves, no. Està en una situació com il·legal, no? No és ni legal ni il·legal, però s'ha intentat formalitzar, no s'ha deixat mai, portem anys darrere d'aquesta acceptació de les teràpies que s'anomenen naturals, que no engloba moltes. I no s'hi arriba perquè la força contrària és molt potent, hi ha una sèrie de resistències, no? Tant a nivell del mateix personal mèdic a vegades, no tot, evidentment, com a nivell sobretot institucional, polític i de les grans corporacions i empreses farmacèutiques. O sigui, la resistència és molt gran. Hi ha països com Alemanya que sí que forma part inclús de la seguretat social d'allà, no? Poder escollir entre una medicina natural i l'oficial quan un malalt té una patologia. En canvi, aquí en això encara estem lluny. Ja hi anirem, però estem lluny.
Pas a pas. Avui volíem posar una mica en context aquesta medicina tradicional xinesa. Rosa, si et sembla, en parlarem més àmpliament. També un altre dia podrem entrar més tots a acupuntora, com hem dit, per tant, poder parlar més, per exemple, d'aquesta vessant i d'altres que avui ens has mencionat, però que ens agradarà, doncs, endinsar-nos-hi bé i conèixer-ho de primera mà. Rosa, un plaer. Moltes gràcies per unir-te a la família del Més Calent a l'Aigüera i ens retrobem d'aquí un mes per seguir parlant de salut.
Molt bé, a vosaltres, gràcies i a passar un bon dia.
Moltes gràcies.
Uf, crema! El Més Calent és a l'Aigüera.
I nosaltres seguim endavant, avui parlant de gent amb valors i del projecte Bleta, una tauleta tàctil pensada per a avis i àvies. A veure, ho anem a descobrir àmpliament.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça.
Recentment, i a causa de la lluita de Carlos San Juan, un avi que ha recollit milers de firmes en contra de la digitalització dels bancs, s'ha posat en el centre del debat la bretxa que la tecnologia produeix entre les persones grans. És un debat complex, però que necessita solucions ràpides i també eficients. És per això que avui volem conèixer el projecte Bleta, una tauleta tàctil que està pensada per a persones grans amb un software adaptat, i per parlar-ne ens acompanya un dels impulsors d'aquesta iniciativa, és en Xavier Gisbert. Xavier, benvingut, com estàs?
Hola, bona tarda.
Escolta, la història de Bleta, Xavier, em sembla que és ben curiosa, perquè vosaltres l'any 2019 teníeu un altre projecte ben diferent entre mans, oi?
I tant, sí, sí. Nosaltres érem un grup de companys estudiants de la universitat que vam fer enginyeria electrònica junts fa uns anys, i el 2019 estàvem fent una startup per a reciclar dispositius electrònics, però va ser el Covid-19 que ens ho va parar tot.
La pandèmia que ho ha trastocat tot plegat, però que també ha permès que hi hagi noves oportunitats. Va arribar el coronavirus, tot va canviar. Com va influir en el vostre cas en la creació d'aquest projecte?
Sí, nosaltres justament ens vam confinar junts com a grup d'amics, no? I ens arribaven moltes notícies d'amistats i familiars nostres que ens deien que la situació era molt dramàtica i que la gent gran que estava aïllada no podia comunicar-se. Llavors, a tot això, el que nosaltres vam fer va ser fer una campanya perquè es poguessin fer donacions de dispositius, no?, que la gent tingués a casa, però una vegada bé, vam aconseguir moure 650 dispositius a més de 54 residències i hospitals, i el que després ens van dir va ser: ei, això està molt bé, però necessitem una cosa feta per a la gent gran i la gent que la cuida.
Aquesta campanya que comentes, Xavier, és a Cercales, em sembla?
Exacte, la campanya a Cercales.
Com va anar? Perquè les xifres parlen per si soles, 650 dispositius, 54 centres on van arribar. Quin balanç en vau fer? Què va suposar, sobretot, per a aquestes persones?
Bé, va ser molt bonic perquè, clar, en aquells moments en els que hi havia una mica tant de nerviosisme a tothom, no?, i, de fet, per a algunes persones va ser una situació més complicada, no? Llavors, ho van agrair molt, el fet de poder contactar amb els seus familiars en aquell confinament i que se'ls posés una mica a molta gent gran, de fet, inclús per primera vegada, la tecnologia digital davant, no?
Mm.
I bé, quan se va relaxar més la cosa, va ser ja en aquest moment que passava una mica el que passa sempre, no?, que aquelles tablets així més antigues, alguns smartphones també més antics que la gent havia donat altruistament, se van començar a quedar els calaixos perquè, doncs, és una miqueta complicat d'usar, tal. I vam dir: això no pot ser, i hem de fer una cosa que tingui cara i ulls i que estigui pensat per ells.
Ara fa una estona ho comentàvem, no?, que la pandèmia no ha fet res més que evidenciar una realitat que ja coneixíem però que potser no li fèiem gaire cas, que és aquesta bretxa tecnològica que afecta les persones grans. Et preguntaré com combatre-la, com podem combatre-la, Xavier, tot i que sé que és una pregunta molt difícil i que si tinguéssim la fórmula ja l'hauríem aplicat, però per on podríem començar?
I tant. Bé, doncs, el primer de tot és reconèixer una mica quins són els diferents orígens d'aquesta bretxa, perquè no és només la gent gran qui la sofreix, no? També hi ha una part d'origen que és de discriminació de gènere, no? Hi ha, sobretot, inclús, aquesta gent d'altres generacions que la van patir molt més inclús del que encara se segueix patint ara. Se troben a vegades que l'home sí que se l'ha introduït i a la dona no, o no a la mateixa mesura, no? També altres de motius econòmics, etcètera, no? Llavors, reconeixent una mica quins són els orígens, ens ajuda a trobar solucions més bones. Després passa, doncs, donar accés o donar un dispositiu que pugui ser accessible, que es pugui adaptar a les necessitats de vista, d'oïda o a vegades inclús d'accessibilitat física. I després, sobretot, venen les formacions i l'acompanyament. I si no hi ha una intenció d'alfabetitzar digitalment aquesta gent gran que potser està començant a agafar-la, i a més una persona que després està al costat per a posar, pues, tota la paciència i tranquil·litat per a que poquet a poquet vagi agafant els conceptes i vagi utilitzant primer WhatsApp, algun lloc que li agrada, i poc a poc informant-se més i entretenint-se més, pues clar, aquesta figura és molt clau, hem vist, d'acompanyament digital.
Clar, al cap i a la fi, la tecnologia continuarà sent entre nosaltres, no? Seguirà marcant, ens agradi més o menys, el nostre dia a dia, per tant, cal buscar aquestes alternatives i fer més pedagogia i acompanyament, com tu insisties, oi?
Exacte, exacte.
Si no, al final, també correm una mica el risc de demonitzar la tecnologia, i tampoc caldria, no?
No, al final la tecnologia és una eina, i de la mateixa manera com la gent jove que està superdigitalitzada, no? Estem ja permeat completament en altres, és veritat que té els seus perills, no? I tampoc no ha de ser la tecnologia la substitució de cap cosa bàsica, no? O sigui, al final, una persona tampoc no se li pot donar el WhatsApp i fer videotrucades i no anar-la a veure, no?
Mm-hmm.
Però sí que el que pot fer és facilitar-nos moltíssimes coses, especialment quan hi ha necessitats especials, pues això sí que també té molt bo a aportar, la tecnologia.
En aquest sentit, ara que tenim una mica la teoria, Xavier, anem a la pràctica. Com és la vostra tauleta-tableta? Com ens hem d'imaginar?
Bé, la nostra tauleta-tableta El que hem fet en un primer lloc és agafar una tauleta amb unes especificacions que compleixin totes les necessitats d'una persona gran, i llavors el primer que hem fet ha sigut canviar-li el disseny, no? El que se'n diu la interfície. Llavors el que hem buscat és que sigui amb botons grans, amb un primer menú amb 6 aplicacions que es poden reconfigurar i que sigui la barrera d'entrada més baixa, no? per a que tothom pugui començar per allí, i de fet és la més pràctica. I després d'allí sí que ja trobem un altre menú on les aplicacions estan agrupades per categories, que es poden instal·lar més per Google Play Store. I bé, llavors, des d'allí podem utilitzar aplicacions que també poden pujar-los-hi el tamany de la lletra a bastant més gran del que normalment permet una tablet normal, no? Mm-hmm. Llavors, doncs, busquem això, que el disseny acompanyi una experiència de tablet que tampoc limiti a l'usuari, com de vegades s'intenta paternalitzar i no deixar-los ni posar WhatsApp, no?
Poseu les coses fàcils, podríem dir, sobretot per evitar aquesta frustració, no?, que a vegades genera la tecnologia, perquè tot i tenir la capacitat per fer-la servir més o menys bé, a vegades no ens n'acabem d'en sortir. En el cas de la vostra tauleta, Xavier, crec que incorpora el que anomeneu el botó del pànic.
Exacte, és un botó al final que porta com una caseta, no?, i aquest botó està sempre flotant i es pot moure per la pantalla perquè no ens molesti, ens fa un botó que pugui haver d'una aplicació per baix. I aquest botó al final és una manera de poder tornar sempre a l'inici, no? En el moment en què se'ls causa una situació de frustració perquè han arribat a un menú que no coneixien d'una aplicació, o bé, o quan quan volen fer un canvi a una aplicació diferent i no sabria molt bé com fer-lo, és una manera sempre de tornar al principi, i llavors, si volem seguir una altra vegada la mateixa aplicació, podem tornar a obrir-la i seguint els passos que anem coneixent i que a poc anem aprenent, no?
Fins a on ha arribat fins ara aquesta tauleta? On s'està fent servir?
Perdó, digues?
Fins a on ha arribat la tauleta a hores d'ara? On l'estan fent servir?
Bé, l'estan fent servir a diverses residències d'aquí de Catalunya i algunes d'Espanya també. Sobretot nosaltres al principi l'estàvem preparant per a les residències, que són les que en un primer lloc ens les van demanar, no? Tant per la gent gran que hi vivia resident, com també inclús pel personal de cura, que no sempre sabia fer servir qualsevol aparell, no? Però mentre estàvem fent això, va ser que ens van demanar familiars, coneguts, inclús coneguts de coneguts, ei, que la podríem comprar nosaltres, no? Llavors vam dir, bueno, pues sí. Llavors portem tot un any ja comercialitzant-la i tal. N'hem venut unes 170 fins ara i cada vegada anem cap a més, perquè aquesta campanya de Nadal, per exemple, ens va ser molt exitosa. I bé, estem molt contents de poder, per exemple, ara mateix canviarem a un model nou que podrà inclús fer trucades a telèfons fixes i mòbils. Llavors, pues, molt contents.
Per tant, aneu evolucionant el projecte, un projecte que, tot i ser radicalment jove, com tu ens explicaves, ja ha rebut reconeixements. Com us imagineu el futur? Com creieu que pot evolucionar?
El futur estem passant cap a cada vegada intentar facilitar-ho més, intentar portar a que sigui més fàcil accedir a aquell contingut que es vol utilitzar, no? Al final, comprem una tablet, un ordenador, un mòbil, veure pel·lícules per a poder connectar-nos amb gent, no? Llavors, extraure totes les barreres de dificultat, com pot ser contractar serveis, com ara oferirem també serveis d'internet i trucades. També una mica més i al futur volem inclús poder-ho oferir a dispositius que no siguin ni el nostre, no? És a dir, que una persona que té una altra tablet, una altra, d'una altra marca, pugui inclús descarregar-se i contractar algun dels nostres serveis per a poder-los acompanyar en qualsevol configuració que puguem necessitar, no? Per això estem treballant per a d'aquí uns pocs anys poder-ho oferir a molts i que funcioni perfectament en qualsevol tipus de dispositiu.
Doncs seguirem de ben a prop aquest projecte, aquesta tauleta, com va evolucionant, com va creixent. Una tauleta que està pensada i dissenyada per a persones grans, per facilitar-los el dia a dia i l'accés a la tecnologia. N'hem volgut parlar amb un dels seus impulsors, en Xavier Gispert. Xavier, moltíssimes gràcies, enhorabona per el projecte i que sigui per molts anys.
Moltíssimes gràcies per trucar-nos.
Uf, crema! El més calent és a l'aigüera.
Quiero que no desespires la belleza de la noche y esto.
Ja falta d'un minut per 3:15 del migdia. Encarem recta final del Més Calent a l'Aigüera d'aquest dimarts 22 de març, marcat per la Volta Ciclista, i ho fem amb les històries de la ràdio i amb en Paco Torres. Bon dia, Paco.
Bon dia, Cristina. Bon dia a l'Empordà. Bon dia a l'Escala. Amb l'alegria,
home,
amb aquest temps, menys mal.
Sí, ja tenies menys ganes mal de veure el sol, eh?
Sí, una mica, eh?
Home, i amb la Volta Ciclista, sí, que jo sé que tu les bicis t'agraden, eh, sí, Paco? Sí. Les has gaudit o no?
Sí, sí, molt bé. I després, per la tarda, per la televisió, és fantàstic.
Ho seguiràs, eh?
Sí, sí.
Ho seguiràs àmpliament.
Això cada dia.
I mira, estem al mes de juny de 1996 i no parlem de la Volta Ciclista de Catalunya, però sí que parlem de bicis.
Sí, del Tour de França que vam deixar. I no van explicar com va quedar les classificacions d'aquell Tour del 1970-96.
Sí, que ja en van fer un resum, eh?
Sí. Doncs la classificació general va quedar així. Primer, Ebgen Rich, de Dinamarca, 95 hores, 57 minuts, 16 segons. Segon, Jan Ulrich, d'Alemanya, a 1 minut 41 segons. Tercer, Richard Virenque, de França, a 4 minuts 37 segons. I Miguel Indurain va quedar 11 a 13 minuts 22 segons. Enric Sàbet d'Alemanya va guanyar per punts, amb 335 punts. Mm. Richard Virenque de França, guanyador del Premi de la Muntanya, amb 383 punts. I l'equip Festina de França, guanyador per equips. Ara entrem en el mes de juliol.
De 1996.
Una mica més de futbol, és una notícia del Barça, que no teníem entrenador, vam fotre fora el que hi havia.
Sí.
I el fitxen el nou tècnic de la temporada 96-96, es tracta de Bobby Robson. I el segon entrenador va ser en Mourinho.
Mourinho!
Sí, feia de segon entrenador, sí. I a més feia de traductor, perquè en Robson no sabia parlar castellà o català.
Val.
I ja hi feia de traductor en les entrevistes de final de partit i prepartit.
Era l'intèrpret, eh?
L'intèrpret. Seguim.
Vinga.
Una notícia del dia 1. Llei que autoritza l'eutanàsia. Entra en vigor en el territori del nord d'Austràlia la llei que autoritza el suïcidi assistit pels malalts que pateixen una malaltia sense tractament possible, que estiguin en ple ús de les seves facultats mentals. Aquesta llei és la primera a tot el món que legalitza l'eutanàsia activa. S'ha mostrat en contra l'Associació Mèdica Australiana, l'Església, no faltaria més, i els líders aborígens.
Home, doncs mira, 1996 a Austràlia, 2021 a Espanya.
Sí.
Sempre anem una mica més tard, eh, aquí.
Bastanta.
Amb una mica de retras, eh?
Mira que va costar, eh?
I tant.
I el dia 2, el hockey sobre patins, el Barça guanya la Lliga de Hockey sobre Patins 11 anys després al derrotar el Liceu Caixa de la Corunya. I ara passem una mica de música, Cristina.
Vinga.
He trobat una llista de 100 millors que s'han escoltat per la ràdio durant tots aquests anys 70, 80, 90 i 2000. I dintre de la llista hi ha les 9 millors cançons. Escoltarem les 9 millors, uns quants segons, però aquesta setmana escoltarem des de la 9a fins a la 6a.
Val.
En 9a posició, Black is Black, de Los Bravos.
Oh!
Kennedy,
sí.
Els Bravos, Mike Kennedy, que va viure per aquí a l'Escala.
Ah, sí?
A l'Escala Viladimat, no?
Un dels
dos puestos el tenim aquí bastants anys. Sí, sí, quan va actuava sol, amb Benet, era el que tocava l'òrgan, junt amb el seu grup, i sí, sí, va estar aquí quants anys, aquí a l'Escala.
Doncs el Black is Black, que a dia d'avui segueix sent un temazo, eh? Aquí, com diria la Su, eh? Que en català segur que hi ha un altre nom.
Un altre tema de vuitena posició va ser Eres tu, Mocedades.
Eres tú, eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, eres tú, así, así.
I ara ve en Joan Manel Serrat,
sí?
En setena posició.
Amb quina, amb quina, amb quina?
Mediterrània.
Home!
Tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Joan Manel Serrat, que aquest any se despedeix de les actuacions cantant, però no deixa la música.
Home, és que un músic no deixa mai
no
la,
deixa
música.
La música. Se despedirà de la gent en els escenaris i a partir d'aquí ja també farà música, però col·laboració dels altres cantants, intèrpretes, això està molt bé.
Clar que sí. Perquè s'ha de donar un espai propi, però també pots seguir gaudint del que és la teva passió tota la vida, no?
I bailando en sisena posició d'Enrique Iglesias.
Home! Aquí de la, festa, la com si fos divendres ja, això.
La Cristina se la sap la cançó, però no vol cantar en
home,
directe.
No. Que fa sol, Paco, ara que ha sortit el sol, no esgarrem el panorama.
I d'aquí 15 dies, no la setmana que ve, parlarem de trens, farem de la cinquena fins a la primera.
Vinga, doncs descobrirem aquesta resta de la llista i nosaltres seguim.
Sí, el dia 18 s'inaugura els Jocs Olímpics a Atlanta. Del 18 de juliol fins al 4 d'agost amb la participació de 197 països. L'esport espanyol va complir amb bona nota, amb 17 medalles. 5 d'or, 6 medalles de plata i 6 medalles de bronze. Miguel Indurain i Abrán Olano aconsegueixen un doblet històric per al ciclisme olímpic al guanyar l'or i la plata respectivament en la contrarellotge individual. Després van participar en línia. Va guanyar Olano i Miguel Indurain va quedar segon.
Val.
També la medalla d'or va ser per l'equip de waterpolo espanyol després de derrotar a Croàcia per la final per 7-5. La notícia més desagrada d'aquests jocs va ser el dia 27. Una bomba va esclatar en el parc del centenari d'Atlanta on s'estava celebrant el marc de la festa amb motiu dels jocs, causant la mort de dues persones i més d'un centenar de ferits. Pànic per als carrers, després de la reunió del Comitè Olímpic, van decidir que els jocs continuessin.
Home, quin ensurt, eh? I quina desgràcia, també, amb aquestes dues defuncions.
I el dia 20, inundacions a Toscana, Itàlia. Una forta tempesta ha causat greus inundacions al nord d'Itàlia. El balanç final és de 10 morts, 26 desapareguts i més de 600 ferits. Passem al mes d'agost. Com sempre, a l'arribar a aquestes dates del mes d'agost, començant pel, ja entre el mes de juliol i agost,
sí,
els equips de futbol de totes les categories preparen de fent entrenaments, partits amistosos i tornejos d'estiu per estar en forma per la propera temporada. Un d'ells va ser l'Espanyol, que va organitzar el trofeu Ciutat de Barcelona a partit únic. Espanyol 2, Real Madrid 1. L'equip blanquivau campió.
Va guanyar, que això no passa molt.
I ara una notícia que va passar molt desagradable a Biesques. Això a la província d'Osca, una tragèdia. Les fortes pluges a Osca han provocat el desbordament dels barrancs Aràs i Cia, afluents del riu Gallego, mateix afluent que va parar a l'Ebre.
Sí.
En pocs minuts, una tromba d'aigua i flanc va arrasar els càmpings Nieves de Biesca. Ja han causat la mort de 87 persones i les escenes descrites per als testimonis són dantesques.
Home, 87 persones, eh? Aquests fenòmens naturals que no...
Escoltarem la tragèdia a través de Ràdio Euskadi.
Vinga.
7 de agosto de 1996. Una riada arrasó el camping de Biescas. 87 personas murieron, 13 de ellas vascas.
Las personas no murieron ahogadas, murieron machacadas.
No nos dio ni tiempo a agarrarnos a un árbol y nos llevó a toda la familia.
Familias enteras quedaron destrozadas.
Fue mi madre y me dice que habían encontrado a mi hija, a la pequeñita, a Ángela, pero que estaba muerta.
Acaba de posar la pell de gallina, Paco.
Sí. Uf. Aquí, moltes famílies, va quedar, si eren cinc de família, va quedar un membre viu, I els altres morts, Va ser una tragèdia.
Una tragèdia.
Jo vaig escoltar per la ràdio, això, i per imatges per la televisió, i feia por, Bueno, és que aquest càmping, hem d'aclarir les coses, va tindre la utilització de fer-se on passava aquest riu. Com era un riu sec, doncs aquell ajuntament...
Aquestes coses que podríem dir una mica d'estupidesa humana,
sí. Clar, tenia tots els papers, tot en regla, tot. La culpa no era... No, la culpa va ser de l'Ajuntament de Biesques d'autoritzar aquest càmping fer-se allà. Cosa que si ho hagués sortit un dia, no, aquest càmping no es pot fer aquí.
Ah, però quantes coses hem construït arran de rius i de mar, Paco, vull dir... Ara, quan vagi pujant al nivell d'aquí al 2050, també direm per què vam fer cases aquí a primera línia, no?
I, bueno, va passar això i ara no hi ha res. Aquell camp no hi ha
res. Va quedar arrasat, allò.
Arrasat i no hi ha... Es queda la casa, en construïs, queda l'obra, que era la recepció. L'única cosa que queda.
Anem a parlar de Ràdio L'Escala, va.
Sí, Ràdio L'Escala, el dia 8... La Didovena cantada de veneres. Amb els grups Els Pescadors de l'Escala, La Veu dels Pescadors i Mar Endins. Escoltarem una entrevista de Josep Palma a Àngel López, president de la penya.
Àngel, bé, doncs el grup convidat és Mar Endins. Què sabem de Mar Endins, a part d'aquestes cançons que portem ja tota aquesta setmana escoltant aquí a Ràdio L'Escala?
Bueno, Mar Endins és un dels grups més importants que hi ha a la província de Barcelona. Penso que quan la comissió que escollim el grup, que pràcticament érem en Simó Català i jo, però Simó Català va ser l'únic i l'últim grup que em va donar el consell perquè el portéssim aquí. Nosaltres a l'Escala intentem de portar sempre un nou grup perquè la gent puguin escollir i se'ls pugui donar una oportunitat de venir en aquesta cantada.
I ara escoltarem una de les cançons que la Veu dels Pescadors va cantar, o em penso que va cantar, en aquesta cantada de veneres. Es tracta de quan jo tenia 4 anys.
Oh.
Quan jo en tenia 4 anys, el pare em duia a la barca i em deia quan siguis gran, no tinguis mai d'on la calma, es gira sempre la guarda,
es gira sempre la guarda,
i gira la tramuntana,
i gira la tramuntana,
quan vegis fulles de pa,
de faixa
per la calada.
mestral vent fort.
Això, una de les cançons que sempre es canten, tant en tant, a la cantada de Baneres.
Que tothom se la coneix i que tothom la gaudeix,
eh? Aquesta cançó és una de les que més m'agrada.
Doncs per això també l'hem escoltat avui, Paco? Paco, ho hem de deixar aquí, que ens queden 20 segons per la una del migdia.
Bueno, molt bé, doncs la setmana que ve parlarem de trens i l'altra parlarem d'un fitxatge del Barça, Ronaldo.
Vinga, deixem aquí el caramelet. Moltes gràcies, Paco.
Molt bé, merci. Fins la setmana que ve.
Que gaudeixis de la volta ciclista.
Molt bé, merci.
I que tingueu bon dia, família. Us deixem aquí amb aquest Quan jo en tenia 4 anys i l'informatiu local amb la Bel Font. Fins demà.